Molt bona tarda, són les dues. Cau el grup criminal responsable del robatori de coure el dia de les eleccions catalanes.
Notícies migdia. Núria García.
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones, dues de les quals de Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda, estan acusades del robatori de 120 metres de cable de coure a l'estació de Montcada Bifurcació. Una sustracció que va provocar una incidència molt greu que encara dura, amb quatre línies afectades. Un dels quatre arrestats és el propietari d'una empresa de gestió de residus que presumptament rebia el material robat. Els agents relacionen l'organització amb 6 robatoris de cable de coure que han tingut lloc durant aquest mes de maig. A banda d'aquest tema, us en parlarem d'altres com l'Opa Hostil del BBVA, la memòria de l'Avant, la Festa Major de Sol i Padrís, el programa del Festival Observa per al cap de setmana, o l'obra de teatre Camus Casares, interpretada per dos actors sabadellencs, Jordi Buixaderas i Rosa Renom. I ho farem durant la pròxima mitja hora amb l'ajuda de la Beatriz Aguilar a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació del transport públic. Daniel Cáceres, des del Transmet. Bona tarda.
Doncs avui seguim amb les afectacions a Rodalies, tot i que a poc es va recuperant progressivament el servei. Tot i així, per avui, Rodalies manté el pla especial per a aquelles línies encara afectades. En primer lloc, destaquem que les línies R1, R2, R2 Nord i Sud, R8 i regionals, excepte la R12 amb servei alternatiu entre Calaf i Manresa, realitzen el seu recorregut habitual. Ara bé, encara es mantenen les afectacions a la línia R3 amb servei ferroviari entre Puigcerdà i Montcada-Ripollet, però amb servei alternatiu per carretera fins a Fabra i Puig. També a la línia R4 hi ha circulació entre Manresa i Hospitalet amb 2 trens per hora i sentit i circulació entre Sant Vicenç de Calders i Hospitalet amb 4 trens per hora i sentit. I finalment, a la línia R7, sense servei fins a Cerdanyola, que es realitza amb la línia R4 i autobús fins a la Universitat Autònoma. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia!
I pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix hi ha una incidència a la Ronda Litoral on un camió ha punxat una roda i ha patit un accident a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en sentit nus de la Trinitat. Això obliga a tallar un carril i hi ha 1,5 km de retencions. D'altra banda, unes obres a l'autovia A2 a Castellolí provoquen aturades de gairebé 3 km en direcció Lleida. Per la resta de vies, circulació tranquil·la a aquesta hora.
La notícia del dia.
Els Mossos d'Esquadra han identificat els presumptes autors que el 12 de maig, el dia de les eleccions, van provocar greus afectacions a la xarxa ferroviària de Rodalies per un robatori de coure. Es tracta d'un grup criminal format per 4 persones i atenció, perquè un d'ells va ser detingut ahir mateix a Sabadell. Julià Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sí, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal de lladres de coure que està presumptament relacionat amb aquest robatori, però amb 6 més durant les últimes 3 setmanes. Són 3 homes i una dona. Dos d'ells van ser interceptats aquest dimecres a Esparreguera pels vigilants de seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la policia local d'aquest municipi després que s'hagués produït un tall elèctric amb afectacions a la circulació. Van ser detinguts al moment i l'endemà, és a dir, ahir, van ser detingudes la resta. En aquest cas, un era de Sabadell i l'altre de Santa Perpètua. A tots ells se'ls acusa de delictes per desordres públics, per 6 sustraccions i, en alguns casos, també robatori de cables de coure en diferents punts de la xarxa ferroviària, com la de Mollet el dia 1 de maig, un festiu, per cert, o a Olesa de Montserrat, Esparreguera o la de Montcada el dia de les eleccions.
Però els robatoris de coure no només s'originen a la xarxa ferroviària. El Consell Territorial de les Pimes ha enviat un comunicat alertant que les empreses i indústries també estan patint cada vegada més furts de metalls, com el coure, però també d'altres, Júlia.
Sí, una de les entitats que hi forma part és el Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, i la seva presidenta Sabadell, Alicia Bosch, ha apuntat al Cafè de la Ràdio el principal mal de cap amb què es troben quan tenen un incident d'aquest tipus.
l'enrenou que suposa que durant un cap de setmana o a la nit doncs, hi hagi un accés no autoritzat, diguéssim, amb una empresa. Això que vol dir, més enllà de la destrossa pròpiament de la nau, de les portes, dels accessos, doncs llavors la part que afecta que si hi ha un robatori, depèn de la dimensió, això després afecta directament a la línia de producció.
Evidentment, aquest tipus d'actes vandàlics s'acostumen a originar a les nits o als caps de setmana, que és quan els polígons industrials, com Can Roqueta, queden desèrtics. En aquest sentit, Bosch reconeix que entre setmana i durant el dia l'entorn és segur i està ben vigilat, però quan cal reforçar la seguretat és en aquestes franges.
Hi ha una coordinació, malgrat que a vegades pues, no hi ha prou força de seguretat, perquè, clar, els caps de setmana és on hauria d'haver-hi més vigilància. Saps què vull dir? Però clar, si en un polígon que no hi ha vida al cap de setmana no hi ha vigilància, és un espai absolutament fàcil perquè qui vulgui fer algun tipus d'afectació.
Així com a la xarxa ferroviària de Catalunya, especialment en les línies de Renfe, s'estilen els robatoris de coure, a les empreses s'emporten diferents metalls en funció del seu valor i els més buscats són el coure, l'acer inoxidable i la plata, també. De fet, segons les últimes dades disponibles, en el darrer any s'han registrat 5.800 incidències vinculades en aquest àmbit i en vista d'aquesta situació, els Mossos d'Esquadra activaran l'anomenat Pla Operatiu Especial del Metall.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Obrim la plana política. La Crida per Sabadell demana una reflexió al voltant de la nova taxa de residus delegada al Consell Comarcal. La formació creu que deixa en un mal lloc les famílies més vulnerables, fins ara exemptes del pagament de la taxa de residus. Per aquest motiu, els cridaires presentaran una moció al ple municipal de dilluns que ve. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Una proposta que inclou tres acords, que s'apliquin bonificacions per separar bé els residus i que també n'hi hagi per les famílies més vulnerables, a més de fer una campanya informativa explicant aquestes exempcions. La portaveu de la Crida, Anna Lara, insisteix que cal donar resposta a les famílies amb més dificultats.
I què passa amb les famílies més vulnerables, no? Que era una preocupació que ja vam manifestar i que posàvem sobre la taula. Doncs aquesta mesura afecta a tothom. Igual que la taxa de residus a nivell municipal es va tornar a incorporar aquelles famílies més vulnerables, doncs a la taxa del Consell Comarcal, en tant que establerta que, si no m'erro, és un 0,86% de la de Sabadell, doncs també aplica aquest pagament i, per tant, s'agreuja més aquesta delegació doncs, perquè no es va afegir cap d'aquestes qüestions que havien d'haver estat recollides de protecció d'aquestes famílies més vulnerables.
Lara també ha acusat el govern municipal d'amagar deliberadament la realitat de la taxa, que, segons els càlculs dels cridaires, suposarà un increment del 114% de la taxa de residus. Fa tot just una setmana que va començar el període voluntari de pagament de la taxa comarcal de residus, que s'allargarà fins al 17 de juliol.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions europees a Ràdio Sabadell.
Primer dia de campanya electoral per les europees el 9 de juny. Els partits polítics han tornat a posar en marxa la maquinària un parell de setmanes després de les eleccions al Parlament Català del 12 de maig. La crisi climàtica o el reforç en defensa passant per l'ascens de l'extrema dreta són alguns dels temes dels quals es parlaran durant aquesta campanya. I precisament Junts ha arrencat la campanya per les europees fent una crida a revertir l'abstencionisme del moviment independentista que va marcar els resultats del 12M. Així ho ha avisat durant la seva intervenció el secretari general de la formació Jordi Turull en un acte des de la plaça del Fort Pienc a Barcelona.
Aquells independentistes que no vagin a votar, ho vull dir clar, és que opten per la rendició. I aquest país mai, mai, mai s'ha rendit. Un independentista que no voti en aquests moments és que rendeix i un independentista mai pot optar per la rendició.
Turull també ha demanat que el 9 de juny es converteixi en un plebiscit per demostrar que el moviment independentista està més viu que mai, que la lluita que ha fet fins ara ha valgut la pena.
Per anar a votar no podem oblidar la lluita política i personal que des de l'exili han protagonitzat aquests 6 anys el president Puigdemont, Antoni Comín, en Lluís Puig i tants d'altres. Una lluita que ha donat molts èxits, que ha posat al descobert les febleses de l'Estat, que ha posat al descobert els dèficits democràtics d'una cúpula judicial espanyola, que més que fer de jutges fan de justiciers,
En l'acte d'aquest dijous també ha intervingut la presidenta de la formació, Laura Borràs, que ha demanat el vot perquè Junts pugui portar el conflicte català al cor d'Europa. També hi ha pres part els dos sabadellencs que formen part de la candidatura de Junts per a les eleccions europees. Alistair Speiring, número 17 a la llista, i Lídia Busom, que ocupa el lloc número 20.
El PSC encara a les eleccions europees amb l'objectiu de fer un quadre en ratlla, en paraules del sabadellenc Paco Aranda, diputat al Congrés. Aquest dijous al vespre Aranda ha traslladat el seu suport a Teresa Rivera i Javi López, número 1 i número 3 a la llista, respectivament, des de la plaça de l'Argup.
El socialista ha destacat el bagatge de tots dos candidats, però ha dedicat una especial atenció al perfil de Rivera.
Què dir, no? Teresa Rivera, que ha liderat a Europa tota la política energètica, no? Tot el topall del gas, no? Tota aquesta imatge tan icònica de Teresa Rivera negociant a Europa en tot d'homes, no? I ella liderant, doncs, aquest topall del gas.
Més enllà de fer campanya, Aranda també ha volgut animar els sabadellencs a anar a les urnes una vegada més aquest 9 de juny i a no pensar que el Parlament Europeu no té cap mena d'incidència en la política espanyola, catalana o municipal.
Però jo els dic que d'ençà que Espanya va entrar a la Unió Europea hem sigut una societat molt europeista que ha volgut molt Europa i s'ha implicat molt Europa. Nosaltres els diem a la ciutadania de Sabadell que gràcies als fons europeus a Sabadell estem veient inversions. A Sabadell ha pogut optar a fons europeus que han arribat a Espanya i això és el que crec que la gent també ha de tenir en compte.
Ara han de fer aquestes declaracions des de Sabadell amb el suport de Pol Gibert, un diputat sabadellenc al Parlament, així com d'alguns regidors més.
Per la seva banda, Esquerra Republicana ha coincidit en destacar la importància de les eleccions europees a la política del nostre país.
En aquest cas, Roger Vilaret, el president d'Esquerra a Sabadell, ha exemplificat aquesta relació directa amb la política agrària comuna, la PAC, o amb les normatives entorn al canvi climàtic com l'Acord de París o l'Agenda 2030.
Ens juguem les retallades del futur, perquè el Parlament Europeu és qui ens marcarà el sostre de dèficit. Ens juguem el futur de la nostra pagesia, perquè les polítiques agràries totes es decideixen a Europa. Ens juguem com enfrontarem el canvi climàtic. Nosaltres som partidaris de canviar el nostre estil de vida.
I en aquest sentit també ha alertat de com la nova composició del Parlament Europeu pot ajudar a evitar discriminacions per qüestions d'origen o orientació sexual, per exemple.
I ens juguem sobretot els drets i llibertats dels pobles d'Europa que no tenim estat i de les persones, perquè tenim un avenç molt important a l'extrema dreta, que Europa encara serà més fort que el nostre país, i nosaltres estem disposats a fer-hi front amb aprofundiment democràtic i amb polítiques socials.
Vilaret ha comptat amb el suport de la militància d'Esquerra a Sabadell, entre els quals hi havia l'exalcalde i actual diputat Juli Fernández per fer l'encartellada a favor de Diana Riba.
I en una entrevista a Televisió Espanyola, la cap de llista de Podemos, Irene Montero, s'ha referit als reptes que té Europa per fomentar la democràcia i la pau.
En aquest sentit, ha destacat que un dels aspectes en què s'ha de posar fil a l'agulla és acabar amb el conflicte a Palestina. Ho ha dit amb aquestes paraules.
Si ahora mismo lo más urgente es parar el genocidio, la pregunta es: ¿por qué en medio de unas elecciones europeas el gobierno reconoce al Estado palestino cuando lo teníamos que haber hecho mucho antes? Bueno, yo creo que eso es resultado de la presión y del trabajo y de la movilización del movimiento de solidaridad con Palestina, pero ¿va a servir para parar el genocidio? Todos los expertos dicen que no, que para parar el genocidio lo que hay que hacer es romper las relaciones diplomáticas con Israel.
Ciutadans ha engegat la campanya situant les eleccions europees com l'oportunitat per al partit de tornar a començar.
Jordi Cañas és el cap de llista de la formació taronja per al 9N.
¿Qué va a pasar, dicemos después? Que vamos a seguir en Europa para volver a empezar. Vamos a seguir en Europa para volver a empezar. Y vamos a aprender. Somos muy jovencitos, tenemos 10 años en la política nacional. 10 años que han parecido 50, ¿verdad? Hemos conseguido tanto y hemos perdido tanto, pero hemos conseguido grandes cosas y tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos.
El Partit Popular ha donat el tret de sortida a la campanya avisant al president espanyol Pedro Sánchez que no podrà fugir de les urnes el 9 de juny.
El president dels conservadors veu els comicis com la gran oportunitat de recuperar el prestigi de les institucions que, segons els populars, s'han posat en dubte pels xous, ha dit literalment Núñez Feijóo, del mandatari socialista.
Els comuns es presenten als comicis del 9 de juny com el vot per la pau a Europa. Joan Mena és portaveu de la formació a l'Ajuntament.
El millor vot per combatre aquesta Europa de l'odi i aquesta Europa de la guerra és un vot al Jaume Asens, un vot als comuns.
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha fet una crida als catalans cansats i defraudats a votar per trencar la pinça, PP-PSOE ha dit, i canviar el rumb d'Europa.
Garriga ho ha dit des de la Via Júlia a Barcelona, on ha fet la tradicional enganxada de cartells. El secretari general de Vox ha dit que Europa s'hi juga molt i ha carregat contra les polítiques que han marcat l'actual mandat europeu.
Segueix tota la informació de les eleccions al Parlament Europeu a Ràdio Sabadell.
Un quart de tres, el conseller delegat de Banc Sabadell, César González Bueno, creu que l'OPA del BBVA no arribarà a bon port. En declaracions de TV3 ha afirmat que cap accionista ha mostrat la seva voluntat de vendre's les accions i, de fet, està convençut que preferiran no fer-ho.
El conseller delegat del Sabadell ha assegurat que l'operació s'està vivint amb molta intensitat, però alhora amb serenitat. De fet, ha celebrat que l'OPA generi un rebuig tan transversal entre la classe política.
Yo no sé si han visto ustedes en ningún caso un nivel de unanimidad tan grande, desde la CUP hasta Junts, hasta el PP. Ayer Feijóo también fue muy claro. Es decir, yo creo que es el primer tema, de verdad, el primer tema en el que hay una unanimidad tan grande.
L'entrevista coincideix amb l'enviament per part de Banc Sabadell d'un document al regulador bursari en què afirma que l'OPA del BBVA pot suposar la pèrdua de llocs de treball i d'oportunitats de negoci per als clients.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
L'Associació Vallès Amics de la Neurologia l'Havana ha batut el rècord de persones ateses durant el 2023. Segons la memòria presentada aquesta mateixa setmana, l'entitat ha tractat 1.138 persones, més de la meitat de les quals des del centre del carrer Estrella de Sabadell. Aquesta xifra suposa un increment de 120 tractats a la ciutat respecte del 2022.
La directora de l'Havana, Anna Soler, assegura que l'objectiu és atendre tots els afectats per malalties neurològiques que ho necessitin i les seves famílies. No obstant això, també admet que hi ha dos elements que suposen un topall. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Hem d'anar veient també el tema espais, perquè, com sabeu, a Sabadell estem al carrer Estrella, i al carrer Estrella doncs, l'edifici té unes limitacions d'espai. Llavors, tenim la sort de tenir també el petit avant, que també l'utilitzem tant per donar l'atenció a infants, joves i famílies com a adults. De fet, el petit avant, els matins, que no hi ha gaires infants, doncs ja els estem fent servir també per adults. I també hem fet un creixement molt gran, a més, en nombre de professionals, perquè, clar, atendre més persones també vol dir atendre a més professionals, tenir més professionals per poder donar aquesta atenció.
A banda del rècord d'atesos, també s'ha superat el nombre de voluntaris implicats. Concretament, s'ha arribat als 211, que fan possible diversos programes com els de lleure. Aquesta figura complementa la plantilla de l'Havana, que ara ha arribat als 50 integrants. Un dels reptes que s'ha fixat l'entitat de cara a aquest any és ampliar el petit Havana, que ofereix estimulació a infants i famílies amb autisme.
Els veïns de Sol i Padrís ja ho tenen tot a punt per celebrar la Festa Major del barri a partir d'aquesta tarda.
Arriba la Festa Major, sonen trompetes des del meu balcó.
La celebració té com a plats forts la botifarrada, que es farà ja aquest vespre, però també la música, les activitats infantils o la Festa Holi. Tot plegat es tancarà diumenge amb el Castell de Focs. Mireia Sants, bona tarda.
Bona tarda, Núria. El tret de sortida serà ja 6:45 de la tarda amb l'exhibició de balls a càrrec de Petit Món. Ho seguirà la batucada i la gran traca de Festa Major de les Bruixes del Nord. Després serà el torn del pregó i de la gran botifarrada. Isabel Gallardo és membre de la comissió de festes.
El pregó d'enguany el farà un referent al barri que justament ara és la monitora de ceràmica, que es diu Sara Magnet, i que bueno, porta molts anys aquí i és un referent, val? Llavors, el que no pot faltar mai a la nostra festa és la gran botifarrada. Normalment es fan al voltant de 600 o 700 i l'any passat va ser un gran èxit. Es van fer gairebé 800. Esperem que aquest any faci bon temps i que la gent s'animi.
Les activitats infantils tenen un pes molt important a la Festa Major, amb la xocolatada, el pedalar i pinta o el pintacares de dissabte al matí, la presència dels gegants, els contacontes o la Festa Holi. Tot i això, un dels aspectes que no hi pot faltar és la música.
No podem fer habanera, que és una de les coses que agraden molt, però anem alternant, un any sí, un any no, per temes de pressupost també. Tots els dies tenim orquestres de ball supercanyeres, la veritat.
El gruix de les propostes es faran al mateix carrer Sol i Padrís, que estarà tallat durant tot el cap de setmana i comptarà amb una fira multisectorial davant del cap de Sol i Padrís.
És una altra de les propostes del cap de setmana, perquè demà la Hermandat de la Fuensanta celebra el dia més especial de l'any a Can Uriac, la Romeria.
Aquesta serà la 72a edició i una de les més especials dels últims anys, ja que les anteriors han estat marcades per la pandèmia i després per la sequera. Les restriccions per la Covid i després les del consum d'aigua no han permès celebrar les tan esperades migues populars que faran diumenge al migdia. Abans, però, caldrà treure la verge pels carrers de Can Oriac i el president de la Germandat, Antonio Padilla, ha destacat el lligam que hi ha entre el barri i l'entitat.
Sí, a ver, en el 52, cuando llegaron nuestros padres en Canoriac y se asentaron en la parte norte, en el barrio de Canoriac, cuando se era la masía de Canoriac, habían cuatro casas. Entonces, el barrio ha crecido, pero también con la hermandad. Y hoy en día, siempre lo he dicho y todo el mundo me ha sentido, yo creo que el barrio de Canoriac y la Fuensanta no existiría, y la Fuensanta sin el barrio de Canoriac tampoco.
La romeria de la Fontsanta és una de les més multitudinàries de la ciutat i arrencarà demà a les 5 de la tarda des de la parròquia del Sagrat Cor.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Flors per la mare, quedar amb els amics, fer el vermutet, portar les postres del dinar, comprar el regal de la Carla...
Però on vas? Si és diumenge!
Ara els diumenges l'Illa és oberta per comprar i molt més. S'han acabat els diumenges de no fer res.
L'Illa obre diumenges i festius fins al 15 de setembre de 12 a 8 i amb una hora de pàrquing gratis.
Quan rius... Una sessió de quimio passa molt millor. I és que l'humor és una força poderosa. En la humanització dels hospitals, la cura emocional a través de l'humor és clau. Convertim-la en un dret. Fem que s'integri al sistema sanitari. Informa't a humoralshospitals.com. Pallapupes. Riure per curar.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Les 2:22, sortim a fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat. El sobrepès pot haver estat la causa de l'esfondrament del local d'oci de Mallorca.
L'incident ha deixat 4 morts i 16 ferits. 5 d'ells han estat crític. La majoria es trobaven al local Medusa Beach Club, quan el sostre se'ls ha vingut a sobre. La caiguda del primer pis va provocar l'esfondrament de la planta baixa, que va caure sobre el soterrani, on es creu que es trobaven les víctimes mortals. Segons els serveis jurídics de l'Ajuntament de Palma de Mallorca, el local tenia la llicència d'activitat en ordre.
Israel prohibeix al Consolat d'Espanya a Jerusalem relacionar-se amb els palestins.
Impedirà que el Consolat presti serveis als palestins de Cisjordània com a represàlia pel reconeixement de l'estat palestí per part del govern espanyol. Així ho ha assegurat el ministre d'Exteriors israelià. Ha criticat la Yolanda per afirmar que cal alliberar Palestina des del riu fins al mar. A tot això, Josep Borrell, l'alt representant de la Unió Europea per Assumptes Exteriors, que ha acusat Israel de convertir-ho tot en un atac antisemita.
L'Audiència de Barcelona ha anul·lat la investigació per suborn contra el Barça, Laporta i exdirectius en el cas Negreira.
Així, el tribunal desmenteix el magistrat instructor i diu que la Federació de Futbol no és un organisme públic i el vicepresident dels àrbitres no era funcionari. Tot i la decisió de l'Audiència de Barcelona, el cas es pot seguir investigant per corrupció esportiva pels suposats pagaments milionaris durant 2 dècades del club a l'ex número 2 dels àrbitres espanyols, José María Enríquez Negreira.
Cultura.
Un cop inaugurat el Festival Observa aquest dijous, ara comencen a arribar els caps de cartell, com ara els 31 FAM.
Sé que ets borratxo però no compta, perquè avui t'he vist amb una altra lama.
Els sabadellencs actuen aquesta nit a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Núria. I ho fan amb una proposta de directe innovador que incorpora cos de ball, músics en viu i efectes lumínics que tenen l'objectiu de fer vibrar l'espectador allà on es presenten. Han volgut demostrar la seva maduresa musical i una evolució significativa amb el llançament de Per si ens veiem en una altra vida l'octubre del 2023.
Per demà dissabte, el festival ha fet de la necessitat virtut i ha ajuntat dos esdeveniments que aparentment es molestaven.
Sí, la final de la Champions femenina, amb la participació del Barça, feia perillar la cita de la festa flashback. Però la cosa s'ha resolt amb una pantalla gegant que permetrà seguir el partit a partir de les 6 de la tarda i que un cop allà, a 2:15 de la nit, s'inicia el flashback Like and Loud, capitanejat per Andreu Preses i Carles Pérez.
Una festa que pot continuar el diumenge amb la sessió que el segell d'Evidenza muntarà al Parc Catalunya.
Exacte, són els Evidenza Sunsets, uns tardeos de música electrònica que van funcionar l'any passat i que enguany repeteixen. No hi faltaran Dimo Vigip, Maria Narcis, Silver Ivanov, Joe Diem, Wethmark i Aritz.
No pot ser fidel, ja estic aquí, ja estic a...
El Teatre Principal acull aquest vespre l'obra de teatre documental Casares Camus, una història d'amor sota la direcció de Mario Gas i els actors sabadellencs Jordi Buixadera i Rosa Renom, que donen vida a la relació d'amor entre l'escriptor francès Albert Camus i l'actriu espanyola Maria Casares. Berta Torres, bona tarda.
Bona tarda. L'obra es construeix a través de la correspondència que Camus i Casares van intercanviar durant més de 15 anys de relació. Unes cartes en què ambdós artistes expressen la intensitat dels seus sentiments, però també fan una radiografia del convuls moment històric en què es van conèixer, la Segona Guerra Mundial. I és que, segons l'actriu Rosa Renom, Camus i Casares, dos artistes exiliats, van aprofitar la seva professió per fer política.
I ells eren dos éssers molt compromesos amb la seva època, tant en... ella amb els republicans, amb els refugiats, ell també, però també amb això, amb la societat, amb la feina de cadascú, ell amb l'escriptura, que creia que havia d'escriure per fer un servei a la societat, ell el teatre com se l'agafava també, que era d'una manera absolutament seriosa. I, això, dos éssers molt compromesos amb ells mateixos, amb la feina, amb la societat.
Les entrades de la funció, que anirà seguida d'una petita tertúlia amb l'equip artístic, es poden comprar en línia a través del web de l'Ajuntament de Sabadell o presencialment al mateix Teatre Principal.
I les creacions de les dones compositores tornant demà al Teatre Principal a la tercera edició de la Marató de Concerts Musicades. L'Escola Municipal de Música i el Conservatori mobilitzaran 200 alumnes en 28 actuacions musicals. En total tocaran temes de 24 compositores diferents, de les quals 17 encara són vives.
Aquesta serà una de les edicions més ambicioses de Musicades, coincidint amb la capitalitat de la cultura catalana. Ho ha apuntat la cap d'activitats del Conservatori, Imma Trapat, en declaracions al programa Al Matí.
Només ens hem centrat en música dedicada a formacions vocals i instrumentals, és a dir, grans conjunts, música de camp, i grans conjunts corals i grans conjunts instrumentals. Això vol dir que hem de buscar un repertori molt específic, molt divers, que abarqui i abraci especialitats instrumentals diferents i que s'adapti als diversos nivells dels nostres alumnes, des d'alumnes de bàsic, que fa 3, 4, 5 anys que estudien, fins a alumnes que ja estan acabant el grau professional.
L'acte central de Musicades serà una taula rodona aquest migdia sota el títol Líders i dones de la música i participaran Marta Cardona, Irene Delgado Jiménez, Yolanda Huas, Kissi López i Elisabet Ventura. Els concerts arrencaran a 9:45 del matí al Teatre Principal i a partir de 6:45 de la tarda es traslladaran a la plaça Sant Roc.
El temps.
Què ens espera de cara al cap de setmana? Li preguntem, com sempre, a Luismi Pérez, què ens expliques...
Aquesta jornada una altra vegada està venint amb aquest temps variable. Ha començat al matí amb molta pluja i fins i tot tempestes. Al Pirineu, sobretot al Lleidatà, a hores d'ara s'escapen gotellades, ruixats inconexos, de poca quantitat d'aigua per moltes comarques i, de fet, la tendència d'aquesta tarda i vespre és que els ruixats més intensos quedin concentrats al Pirineu, sobretot al Prepirineu Lleidatà, també a les comarques de Ponent amb alguna tempesta o cap a la Catalunya central. I, en canvi, les clarianes han de començar a guanyar més terreny per la costa, especialment al Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. El vent serà més aviat feble, la temperatura agradable, però de moment no acabarà de tirar gaire cap amunt. El cap de setmana sí que farà més calor. Tant demà com diumenge, ja els 30 graus a la terra ferma, amb pocs núvols, demà a la tarda alguna gotellada a l'Alt Ripollès, i el diumenge sí que estarà una mica més carregat, sobretot al matí, a la costa, especialment la Daurada. Us seguirem a la xarxa.
Un minut per arribar al punt de 2:15, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials, també a través del nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem dilluns que ve, a partir de les dues, amb un nou Notícies Migdia. Mentrestant, continua en marxa la programació de Ràdio Sabadell. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.